Els Nadals de Salvà Papasseit. Els Nadals de la seva infantesa, Joan Salvà Papasseit, els passà a l'Asilo Naval Espanyol, instal·lat de primer a la corbeta Mazarredo, després a la Consuelo i més tard a la Tornado, al port de Barcelona. Ell m'havia parlat de la seva reclusió quan, en les llargues passejades que havien fet pels molls, passàvem davant el vaixell pintat de negre. Salvà Papasseit havia anat creixent, doncs, en aquesta corbeta. Hi ha un Nadal en la vida de Salvà Papasseit del qual tampoc ningú que jo sàpiga no ha parlat. És el que degué passar quan guardava fusta al moll. Salvà Papasseit ha callat moltes coses que en un moment o altre apareixen balades en algun dels seus poemes. Aleshores, quan guardava fusta al moll, Salvà tenia 21 anys i jo en feia 4 que el coneixia. Trobar una feina de guàrdia de nit al moll i l'acceptar. Guanyava 4 pessetes cada dia. A 21 anys, Joan Salvà Papasseit, escriptor, tornà a encadenar-se al moll, no gaire lluny d'on estava ancorat encara aquell asilo que ell havia deixat a 12 anys. Hi ha nits de pluja que passa sol amb els peus enfangats, molls en aquell ambient d'humitat, passa les hores inacabables sentint la pluja com cau furient sobre la fusta. He vist la pluja a barral sobre els bots. Són llargues les nits d'hivern i fredes, els amics se'n van a primeres hores de matinada. Salvà Papasseit els veu com s'allunyen i en la boira es perdia el trepig. Quan queda sol, van sortint de la fosca uns altres amics, aquells éssers solitaris i estranys que amb Salvat havien vist tantes vegades pels blocs i per les piles de fusta al moll. Venen silenciosos, homes i dones, com els nonells més desvalguts, com aquells primers Picassos adolorits a escalfar-se. Per Salvà Papasseit, la rotllana amb els braços estesos de sota els taulons és com un ritu al voltant d'una divinitat, el foc, transfiguradora i que fa miracles. És ell sol que s'ho creu? No. Hi ha els fanals dels vaixells, ulls de la nit, que també ho han vist, i és per això que mentre els trinxeraires oficien, els fanals resen, és Salvat qui ens ho diu en la mateixa poesia. Ni sabeu l'oració dels fanals dels vaixells, que són de tants colors com la mar sota el sol. El seu primer llibre de poesies, Poemes en ondes hercianes, surt el 1919, el segon, L'irradiador del porc i les gavines, el 1921. Salvat té 27 anys. En aquest llibre hi ha la seva poesia Nadal, i aquest Nadal és el mateix Salvà Papasseit qui ens l'explica. És el més trist de tots. Té un pis, un llit, els de casa han enllestit el gall, però ell surt al balcó, sent el fred de la nit, es guarda la lluna i pensa en el passat. Tot el sentit de la festa que ens avisa només que som germans i pobres davant de Jesucrist, com escrivia ell en un article en aquella època, li recorda els seus amics reclosos a l'asil, aquells malaurats dels molls, i al final no és Jesucrist, sinó ell, que es posa a plorar. Nadal, sento el fred de la nit i la simbomba fosca, això el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza i els altres que l'avancen tots d'adreça al mercat. Els de casa a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès en enllestit el gall. Ara es guardo la lluna que no parli una plena.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Acabem de sentir un fragment del llibre El fet del dia d'ahir d'avui, de Joan Alavedra, precisament un senyor que va tenir un fill anomenat Macià. I en ell explica la seva amistat amb Salvà Papasseit.
Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, Francesc, i bona nit, Joan.
Bona nit amb aquest nou programa que és el 125, ja.
Saludem tota l'audiència, avui és 11 de gener de 2010, i aquest és el programa, com molt bé diu Joan, número 125. Saludem el nostre equip tècnic excepcional i incomparable, l'Ester i l'Enric. Els tenim aquí
Han creat escola.
Això mateix, han creat escola, exactament.
Estan aquí fent, donant un suport, com a mínim, amb totes les coses que els demanem.
Molt bé, doncs avui tenim un programa, com sempre, molt interessant, molt farcit de continguts, però penso que en Joan ens vol dir alguna cosa.
Sí, volíem d'entrada, diguem-ne, donar la benvinguda a tota la gent que a través del Facebook ens ha assegurat que avui ens està sentint, i per tant, doncs, no diem els noms perquè serien molt llargs i a més, ens podrien deixar-nos persones. A tots els que s'han incorporat avui, doncs ja sabeu on teniu el vostre programa de llibres. I per tant, doncs, per aquí seguim el programa.
Bé, avui tenim una crònica des del País Valencià que ens la portarà, com sempre, la nostra benvolguda Empar Morelló.
Volia dir que en tenim 4 de connexions telefòniques avui, 4.
També tenim una crònica des de Perpinyà amb la nostra benvolguda Maria Rosa Benús. I avui en Joan, a l'apartat de biografies i assaig, ens parlarà d'un llibre coordinat per David Vila que es diu De la consciència a la conducta, l'experiència dels tallers per la llengua. I a més tindrem una entrevista, oi Joan, amb aquest mateix coordinador?
Una entrevista amb en David Vila, sí, cap allà a les quarts de 10, aproximadament, i doncs esperem que sigui interessant per tota l'audiència.
Bé, però avui aquesta no serà pas l'única entrevista, oi Jordi?
No, i tant. Hi haurà després una entrevista que tindrem amb Sílvia Romero, l'autora de l'obra Júlia M., guanyadora del 4th Premi Ramon Roca Boncompte de novel·la.
I tindrem també llibres a la carta la nostra benvolguda Helena Martínez Pons, la nostra companya. Ens parlarà d'un llibre de Vicenç Pagès que es diu Els jugadors de whist. I a més, jo mateix us parlaré d'un llibre d'Arthur Conan Doyle que es diu La vall de la por. Bé, i acabarem el programa amb la frase. Som-hi!
La crònica.
Bé, tenim aquí el micròfon a la nostra corresponsal del País Valencià, Empar Morelló. Fa una estona que ens veiem i ara ens tornarem una altra vegada. Ens sentim bé, oi?
Allà vaig de ruta pels Països Catalans.
I en tren, eh?
En tren?
En tren amunt i avall de la nit.
Ui, sembla que tenim algun problema amb la connexió.
Ai, ves, és el que passa quan es va en tren i es parla per telèfon. Pot ser que no ens estigui rebent bé, o potser sí, però no ens arriba a la seva veu.
Una connexió via satèl·lit, a veure si ens en sortim.
Ho tornem a provar, a veure si ens podem tornar a sentir-la una mica.
Home, seria una llàstima no poder sentir l'Empar.
Home, és que forma part industrial del programa, perquè des del principi que és pràcticament qui és. I avui, doncs, va a València. Per què se'n va a València? Perquè ahir era aquí. Va venir aquí a Sant Celoni el diumenge o vespre, perquè es va fer un sopar molt important ahir vespre. I ara per això doncs pensaven que ell em podia parlar d'aquest tema.
Perquè Jordi...
Sí, aquella... ahir va haver un sopar, que era el sopar del qual volíem que l'Empar ens parlés. Estem esperant la seva connexió. Digues, Francesc.
Aquesta lectura que comentava, sembla que la tenim a antena, sí.
Bé, sembla que ara sí. Empar, bona vesprada.
Aquí estic, dic, de ruta pels Països Catalans.
Sí, sí.
Sí, senyora.
I deia que avui he pensat que en lloc de parlar de l'agenda cultural, i com que aquesta setmana, bueno, podríem dir de concursos literaris, de cursos de València, però com que és el primer programa de 2010, vull dir que la crònica d'avui siga un poc diferent. 2010 va ser, o serà, l'any Ausiàs Marc, i el sol fet que siga l'any Ausiàs ja és important per a tirar de llibres. Però com que és el primer programa, i també serà el primer programa sense l'Enric Molla, a mi m'agradaria parlar del que avui...
No és el primer programa sense l'Enric Molla.
El tenim aquí, eh?
El tenim,
però...
Fem força. Doncs bé, jo volia parlar del que ahir vam tenir l'oportunitat de viure, no?, de viure tots junts. Jo vaig tenir l'oportunitat de trobar-me amb un bon grapat d'amics i d'amigues. Alguns ja els coneixia per descomptat, a vosaltres que esteu al programa. Uns altres mai no els havia vist, només els havia escoltat. I bé, i entre tots, amb aquest grapat d'amics i d'amigues, volíem acompanyar l'Enric, eh? No acomiadar, sinó acompanyar l'Enric, estar-nos en ell, es van dir moltes coses, es va parlar de mestre, de director d'orquestra, del cor de l'emissora, però bé, imagina que l'Enric, més allà de ser una ànima generosa i un home de bon gest, el que fa i ha aconseguit de tots nosaltres els que estàvem aplegats allà, és, si Ausiasmar em presta les paraules, amic i amat. I jo crec que això va ser ben palpable en tot moment, des de abans de la sorpresa aquella que tenia allí preparada quan tots ens aplegàvem, tots volíem estar amb l'Enric, la taulada aquella que hi havia de tanta gent, i bé, jo crec que Enric plega però no marxa, i això va quedar també patent, no? Deixa molts moments amb molta gent, molts records, moltes trobades, moltes xerrades, molts espais, moltes hores en les zones i a la ràdio. Així que, Enric, moltes gràcies, si em sents. Moltes gràcies a l'Esther per muntar tota aquesta trobada meravellosa, que segur que tots portarem al record, i als ulls, i a l'ànima, i a tot. Així que ja on aneu, molta sort, i que vagi molt, molt, molt bé.
Moltíssimes gràcies, Esther.
Gràcies per aquesta crònica emocionada des de no sé on, des d'anant cap a València. I...
Quatretondeta.
Eh?
Quatretondeta.
Quatretondeta és un poble de València, sabeu, no?
Ah,
sí, sí.
Sí, no, hem dit el primer poble que se'ns ha passat pel cap.
Però és igual, tots són països catalans i, per tant, també és el nostre territori.
Exactament.
Siguis on siguis. I la setmana que ve tornem a tenir aquí en directe, esperem.
La setmana que ve, imagina que amb millor so, però bé, contenta d'haver estat i d'haver fet aquesta excursió magnífica.
Molt ben, Pat.
Moltíssimes
gràcies. Una abraçada a totes i a tots i a gaudir del llibre.
Molt bé, doncs vinga, a reveure.
Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Bé, estem intentant connectar amb la Maria Rosa, no sé si és possible, el nostre corresponsal de Perpinyà. Mentre intentem fer aquesta connexió, no sé, Jordi, si volies comentar alguna cosa sobre la lectura que has triat abans.
Sí, en Joan Alavedra, oi? En Joan Alavedra va ser un personatge ben curiós, el pare del famós polític Macià Alavedra, que és en ment de tothom i en la butxaca d'alguns. I bé, el fet és que ell havia col·laborat a la ràdio durant la República i tenia una secció, m'imagino que devia ser Ràdio Barcelona, perquè n'hi havia poques llavors, i era l'emissora catalana. Llavors tenia una secció que s'anomenava El fet del dia. Ell de què parlava? Doncs parlava de vegades de fets històrics, que coincidia que era l'aniversari d'algun fet històric o algun fet que ell volia rememorar. Llavors, aquest llibre va ser un llibre publicat per l'editorial Selecta el 1970 i concretament té una sèrie d'articles, alguns interessants. El que passa és que, esclar, falta que coincideixi amb l'interès del lector, oi? Sobre l'últim mossèn Cinto, sobre la seva amistat amb Salvà Pavaseit, etc, etc. Joan, què ens voldries afegir en aquest moment?
No, voldria afegir que en aquest moment tenim problemes per connectar amb el nostre corresponsal de Perpinyà, hi ha problemes de telefònics, i de moment passarem a la nova secció, doncs.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is...
Bé, amics i amigues, a l'espai Biografies i assaig d'avui parlarem d'un llibre de diversos autors, coordinat per David Vila, que es diu De la consciència a la conducta, l'experiència dels tallers per a la llengua. Està editat per 7 de 4 edicions, es diu així, som un 7, un número 7, de 4 edicions. No diu on és, diu Països Catalans, suposo que és algun poble d'aquí, però no diu exactament on és. El 2009, ja li preguntarem això amb el David després, més endavant, té 111 pàgines i val 8 euros. En primer lloc, agraïm a 7 de 4 edicions la gentilesa de fer-nos arribar el llibre. Aquest llibre descriu l'experiència dels diversos tipus de llengua que l'entitat Tallers per la Llengua ara creant al llarg dels anys per tal d'augmentar l'ús, no el coneixement, sinó l'ús de la nostra llengua nacional. Entre els punts centrals que tracta aquesta entitat és la de fer-nos adonar que la substitució lingüística de la llengua catalana és més per manca de consciència lingüística de les persones catalanoparlants que per l'ús de la llengua de la immigració dels anys 60 o l'actual. Perquè, de fet, la immensa majoria dels catalanoparlants canvien de llengua cap a l'espanyol cada vegada que es troben amb persones desconegudes o amb d'altres que se'ls adrecen en aquesta llengua. És a dir, ens trobem davant d'un cas de submissió lingüística i creuen que cal tractar-lo des del camp de la psicologia per tal de superar el desemparament après i canviar-lo per una actitud assertiva en totes les relacions lingüístiques interpersonals. Per dir-ho més simplement, cal que la comunitat catalanoparlant parli sempre en català, però amb una seguretat personal i un benestar interior mentre ho fa. Aquest llibre explica com cal començar aquestes actituds perquè, per desenvolupar-ho del tot, caldria assistir a algun d'aquests tallers. Segons explica la seva pàgina web, que la trobareu a www.tallers.cat, és fàcil de recordar, diu: Tallers per la Llengua és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a elaborar i impartir tallers adreçats a fomentar la sensibilitat envers la diversitat lingüística, la plena consciència de la situació actual del català i l'adopció de conductes lingüísticament assertives que facilitin el manteniment de la vitalitat de la llengua catalana, ajudant així a assolir la seva normalització plena i fer que esdevingui la llengua comuna de totes les persones que viuen en el territori lingüístic català. L'entitat treballa en col·laboració amb d'altres entitats cíviques o consorcis que també aposten per la normalització lingüística, així com en diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. El projecte neix l'any 2005 a partir de la confluència de diverses iniciatives desenvolupades des de la Societat Valenciana de Psicologia i el nucli de Sabadell de la CAL, és a dir, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, i és coordinat en primera instància des de la Fundació Reeixida. L'any 2007, amb la voluntat de consolidar el projecte, es crea l'entitat Tallers per la Llengua, una entitat independent que és l'actual encarregada de coordinar i promoure els tallers. Des dels seus inicis s'han realitzat més de 200 tallers a sindicats, esplais, escoles, instituts, institucions i tot tipus d'associacions. Ara fora ja d'aquesta nota de la pàgina web, podem dir que aquest volum presenta les experiències que s'estan treballant en aquest moment. El taller d'educació per la llengua, el taller per al foment dels usos interpersonals, el taller de l'espai lingüístic personal i el taller d'acollida lingüística, cadascun dels quals té una autoria de les persones de l'entitat que els han creat o que els han impartit. També compta amb un interessant pròleg d'Isabel Clara Simó, una explicació de l'objectiu de la publicació dit El perquè de tot plegat, això recordo en Quim Monzó, el seu estimat escriptor, escrit per Marina Segarra, un apartat de novetats, nous projectes, noves vies, a càrrec de Jordi Bosch, i un capítol final que parla de la substitució lingüística. Dit així, la substitució lingüística, punt, un exemple gràfic, a càrrec de David Vila, el qual ens exposa el cas de la República Meridiana, que després poder parlarem. Encara trobem uns annexos on hi ha un currículum de les persones autores, unes gràfiques amb els tallers impartits i un glossari de termes sociolingüístics.
L'entrevista.
Bé, començant l'entrevista, doncs, ja amb el David Vila. Bona nit. Mentre estem comunicant amb el David Vila, volíem explicar que aquests llibres que hem presentat avui són és un llibret, de fet, és un llibre molt, molt curt. Ja han dit que tenia només 100 pàgines, pràcticament 111, concretament. I, esclar, amb aquest nombre de pàgines, doncs, no descriuen els tallers amb extensió, a fons, del que contenen, sinó que el que fan és donar unes pinzellades de com es desenvolupen. I el que cal, de fet, això és més un catàleg de tallers per tal de que la gent conegui quins hi ha i, per tant, es puguin després impartir i posar-se en contacte amb ells. Ja tenim en contacte el David Vila. Bona nit, David. Gràcies.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per ser tirant de llibres.
A vosaltres, gràcies per la invitació.
Doncs mira, ja hem fet una ressenya del llibre, no sé si ho pugueu sentir.
No, perquè ha arribat massa justet. He arribat massa justet i no l'he pogut sentir, no?
Doncs bé, comencem l'entrevista, doncs, si et sembla bé.
Fantàstic.
A veure, la primera pregunta seria... ja sé que és una pregunta que podria ser molt llarga, però no ha de ser perquè el temps se'ns menja molt, però la pregunta seria, pots descriure breument els tallers que impartiu? O sí. Una característica general que els uneixi tots?
Sí, nosaltres el que fem són uns tallers molt participatius, molt oberts, en cap cas són classes magistrals, per dir-ho d'alguna manera. El que volem és generar, doncs, unes sessions obertes en què la gent participi. I bé, tenim 4 tallers adreçats a públics diferents. Així, molt breument, amb 20 segons, intentaré explicar-ho. En tenim un que va adreçat a instituts, a alumnes de secundària. En tenim un altre que va adreçat al públic en general, podríem dir, per despertar una mica la consciència lingüística. En tenim un altre per aquelles persones que ja tenen la consciència lingüística perfectament assumida i que el que volen és poder parlar en català en qualsevol situació i amb comoditat absoluta, per dir-ho d'alguna manera. I tenim un quart taller adreçat, doncs, a persones nouvingudes, que n'hi ha moltes en el nostre país, oi?
Sí, sí. Molt bé, doncs, interessant. De fet, ja em sembla que hi eren 4 tallers, oi?
Exacte, són 4, sí.
L'últim és el de l'acollida lingüística, per això no està gaire ben, diguem-ne, detallat, oi, poder?
En el llibre no, perquè quan el vam publicar, tot just era un taller que acabàvem de desenvolupar i tot just l'estàvem començant a posar en pràctica, a fer les primeres sessions. Ara ja n'hem fet alguna més i sí que el tenim, doncs, ja més rodat, no? I va adreçat, doncs, això, a persones que acaben d'arribar, que no coneixen, en molts casos fins i tot, ni que es parla català, i que el que fem, doncs, és explicar-los una mica quina és la realitat lingüística del país que han anat a viure i, doncs, els esperonem a que aprenguin el català i que l'utilitzin com a llengua d'interrelació social.
Per què els feu, aquests tallers?
Els fem perquè vam començar ja fa gairebé 5 anys i nosaltres el que constatàvem és que el coneixement del català, sobretot al Principat de Catalunya, doncs, té una base prou forta, és a dir, s'ensenya a les escoles, hi ha molts cursos per adults i les dades indicaven, doncs, que el coneixement tendia, doncs, a augmentar en general. Però, en canvi, l'ús social, malgrat aquest increment del coneixement, doncs, s'estancava o bé, en molts casos, doncs, fins i tot baixava, no? És a dir, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i entre els joves, veiem que l'ús social, doncs, retrocedia. I, clar, veiem un problema molt gros, és a dir, cada vegada hi ha més gent que el sap parlar, però cada vegada són menys els que el parlen, efectivament, no? I nosaltres el que volem, doncs, és això, dir, no n'hi ha prou amb saber una llengua, sinó que hi ha molts motius per parlar-la, per utilitzar-la, i el que volem és, amb aquestes sessions, doncs, fomentar aquest ús social del català.
Molt bé, qui us lloga per fer-los?
Tot tipus d'entitats. De fet, n'organitzem nosaltres directament, oberts a qui s'hi vulgui apuntar, arreu del territori, també cal dir-ho, i a banda, doncs, tot tipus d'associacions, sindicats, escoles, grups d'esplai, etc., qualsevol, fins i tot empreses, que volen, doncs, reforçar l'ús del català en el si de la seva entitat, doncs ens contracten, ens criden, demanen qui anem, i nosaltres, doncs, impartim un taller, un d'aquests 4 tallers, adaptat ben bé, doncs, al perfil de les persones que en formen part.
I quina durada i quin cost tenen, aproximadament?
Doncs varia molt, perquè, com que hem dit que són 4 tallers, doncs ja tenim des del taller d'instituts, que dura 2 hores només, fins al taller aquest que parlava per ajudar les persones que volen utilitzar el català, doncs, amb absoluta comoditat, que dura fins a 10 hores, no? Perquè té un component psicològic molt important. I els costos per les entitats que els contracten, doncs, també varien, entre els 150 euros i els 500, aproximadament, per dir-ho així, per damunt.
Molt bé. I suposo que heu fet una mena d'algun tipus d'enquesta de satisfacció. Quina acollida han tingut aquests tallers?
Doncs molt bona, molt bona. De fet, els primers anys no vam poder fer-ho per una qüestió de recursos. Després sí que ens vam adonar que era essencial tenir una mica de retroalimentació del que estàvem fent, veure si realment, d'una banda, la gent que hi assistia en el moment li semblaven interessants, i el que encara era més important és que, amb el temps, doncs, aquestes persones, a partir del que havien comentat, havíem explicat, en les sessions, doncs, realment canviaven una mica els seus hàbits lingüístics, utilitzaven més el català, s'hi sentien més còmodes, i això és el que hem estat fent. I la veritat és que la resposta està sent molt positiva, tant d'assistència, la gent que ve, doncs, en surt molt contenta en general, n'estem molt contents també a la vegada que sigui així, i també veiem, doncs, que sí, que hi ha gent que sí, que ens comenta, doncs, això, quan fem aquest seguiment, que sí, que realment han notat, doncs, que tenen més recursos, més arguments per poder parlar en català i fer-ho, doncs, com ja he dit diverses vegades, amb comoditat, no?, que és el que busquem.
David, Mira, jo tinc un parell de preguntes.
Endavant.
La primera és, quan vosaltres organitzeu aquests tallers, diguem que el cost i, i tots aquests recursos de què parles, d'alguna manera es recuperen o s'ingressen a través només de les aportacions dels interessats, o teniu alguna mena de suport institucional?
Sí, de fet, tant una via com l'altra. És a dir, nosaltres, com he dit, aquests tallers tenen un cost perquè, evidentment, les persones que els imparteixen doncs, són persones que han estat formades per fer-ho i, per tant, està semiprofessionalitzat, per dir-ho d'alguna manera, i la recuperació és aquesta, precisament. O bé, les persones que hi assisteixen paguen una petita quota, que com que els tallers ja assisteixen entre 10 o 20 persones, doncs de seguida es pot recuperar doncs, gran part del cost total de la contractació. I si no, doncs sí que comptem des del principi amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, que dona també subvencions per a l'organització d'aquests tallers. I això va molt bé per a les entitats, perquè tenen una manera doncs, de cobrir les despeses que comporta aquest tipus d'activitat.
La segona pregunta és, quin perfil tenen les persones que imparteixen els cursos? Són psicòlegs, filòlegs, sociolingüistes?
Doncs són persones amb formacions diverses, però per poder impartir aquests tallers hem rebut una formació, dic hem perquè jo també n'imparteixo, tant en sociolingüística, evidentment, que és la base doncs, d'un taller que parla de llengua, però també en pedagogia, perquè evidentment doncs, són sessions que, com hem dit, són molt obertes i cal conduir-les des d'un punt de vista absolutament pedagògic, i també en psicologia, perquè des del principi vam veure que un dels factors claus que feia que la gent doncs, no utilitzés el català amb prou normalitat era doncs, una sèrie de prejudicis, creences que estan molt arrelades en l'inconscient i calia utilitzar doncs, recursos procedents de la psicologia per trencar una mica aquestes creences i poder doncs, facilitar un ús normal del català. Per tant, seria una combinació d'aquestes tres disciplines, diguem, la psicologia, la pedagogia i la sociolingüística.
Molt bé.
Molt bé, doncs, a part d'això, volia fer alguna pregunta més.
Sí.
Això ja és una pregunta més administrativa o personal, però que tu, que pel fet de dir sociolingüística o sociolingüístic, pots afegir la teva opinió. Quines perspectives el vireu pel que fa al futur de la llengua? Sou dels que penseu que l'ampolla està mig buida o mig plena?
Mira, nosaltres no sabem si està mig buida o mig plena, el que tenim molt clar és que la volem omplir fins dalt, aquesta ampolla, perquè aquesta és la clau, no? De fet, històricament, amb el català sempre hi ha hagut aquest debat, no? Estem molt bé, ja ho tenim tot fet, no cal que ens preocupem més, o just al contrari, no? Aquest vaixell s'enfonsa, saltem ràpid perquè no hi ha manera de salvar-ho, no? Nosaltres no creiem ni en una cosa ni en l'altra. Per una banda, hi ha dades positives, esperançadores, com deia el fet que, bàsicament, al Principat de Catalunya, doncs, la transmissió intergeneracional, el coneixement, doncs, sembla que tendeix a incrementar-se. És cert que aquests darrers anys, doncs, com que hi ha hagut arribada de moltes persones de fora, potser s'ha estancat una mica, però en tot cas sembla que en aquest sentit anem bé. I per l'altre, és cert, doncs, com comentava, que per la banda de lo social tenim alguna feblesa. Nosaltres, tot i així, volem ser optimistes, bàsicament, perquè, tornant al símil del vaixell que comentava fa un moment, ningú no puja amb un vaixell que s'enfonsa. Per tant, nosaltres, si volem engrescar a tothom que utilitzi el català, que ho faci amb normalitat, que encara que no sigui la seva llengua inicial, doncs l'adoptin i la facin servir en les seves relacions socials, el que volem és demostrar doncs, que sí, home, sí, que aquesta llengua és una llengua forta. I, de fet, no és només una il·lusió o un desig, sinó que, vaja, que tenim dades que ho contrasten, no? Per exemple, molt breument, al món es parlen 6.000 llengües, el català ocupa la posició 88, per tant, la 88ena de 6.000 tampoc no estem tan malament, no? I a nivell d'internet tenim una presència fantàstica, a nivell editorial, doncs, déu-n'hi-do també. És a dir, que no som tan petits com a vegades ens pensem. Per tant, el nostre punt de vista és a dir que endavant, que els parlants som els que tenim l'última paraula i el que hem de fer és utilitzar doncs, la llengua i amb això doncs, la podem salvar.
I bé, finalment, què s'ha de fer per contactar amb vosaltres?
És molt senzill. Nosaltres tenim una pàgina web molt fàcil, que és tallers.cat, així de fàcil, i a través d'aquesta pàgina web doncs, se'ns pot contactar, allà hi ha el nostre correu electrònic, hi ha el nostre telèfon, l'adreça on tenim el local, diguem, la seu, i a partir d'aquí, doncs, posant-nos en contacte amb nosaltres, doncs, nosaltres ens arribem a qualsevol punt del territori, no només del Principat de Catalunya, sinó que n'hem fet al País Valencià, n'hem fet a les Illes, a Catalunya Nord, i bé, nosaltres ens ajustem a les necessitats de l'entitat, del grup de persones que volen que impartim aquest taller, i bé, endavant.
Escolta,
nosaltres estem disposats.
Una última cosa, el 7 a 4 edicions posa Països Catalans, a quin lloc es troba aquesta editorial?
L'editorial és una editorial de Sabadell.
Ah, de Sabadell.
És una editorial de Sabadell, i una editorial molt petit, però treballa, diguem, amb una voluntat clarament nacional d'arribar a rebre el territori.
No, no, ja, ja, ja. Ens ha fet gràcia perquè en tot el lloc del llibre deia la ciutat, encara que digués pues, els països catalans, sí. I per això t'ho preguntava, no? Perquè...
Sí, ens en vam adonar després, sí, sí, que faltava la ciutat, petit detall, sí, sí.
Molt bé, doncs, David, gràcies per haver fet l'entrevista a nosaltres. Suposo que a partir d'aquí la vostra entitat tindrà més seguidors, o com a mínim serà més coneguda.
Fantàstic.
I també volem, nosaltres també estem d'acord que cal treballar incansablement per l'ús de la llengua, a l'ús social de la llengua.
I tant que sí.
Doncs vinga, a reveure, doncs.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu.
L'entrevista.
Sílvia Romero i Olea neix a Barcelona el 3 d'abril de 1962 a l'antic barri del Poble Sec, on transcorre part de l'acció de la novel·la de què avui parlarem. Estudia Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. S'estrena amb la narrativa infantil. Per exemple, els contes publicats a la revista 13 Vents l'any 1987. I, al cap de poc temps, farà les seves primeres incursions en la narrativa curta. La seva primera novel·la, Amor a sang freda, s'edita sota el segell d'Edicions Cossetània el març del 2003. L'any 2004 guanya el 17è Premi de Narrativa Sebastià Joan Arbó, amb una altra novel·la, Ànima mesquina, que no va arribar a ser editada fins l'any 2006 per Editorial Columna. Encara que també guanya premis de poesia, segueix dedicant-se preferentment a la narrativa curta i a la novel·la. La següent novel·la la publica a Pagès Editors l'any 2004, Iskander, un viatge a la màgia dels llibres, conjuntament amb Alicia Gili. L'octubre del 2006, Sílvia Romero va guanyar el quart premi Ramon Roca Boncompte de novel·la amb l'obra publicada per Pagès Editors el febrer del 2009 sota el títol de Júlia M. De fet, la relació de premis guanyats per aquesta autora, per Sílvia Romero, és força extens. Podríem citar-ne de relat, de novel·la i de poesia. I van des del 1987 fins al 2009. Hola, bona nit, Sílvia Romero.
Bona nit.
Encantat de saludar-te.
Escolta, moltes gràcies.
Faré una breu ressenya de l'obra i passaré després a fer-te unes preguntes sobre l'obra. Resumidament, Júlia M. és una narració de caire intimista on es valoren les relacions afectives i la recerca de la pròpia identitat. L'obra té diverses línies argumentals. El dietari del viatge que fa l'Elisa Prim, la veritable protagonista, fins a Bordeus el 1999, com una mena d'homenatge a la Júlia Muntanyola, també anomenada Juju. Per una altra banda, la narració en primera persona de l'Elisa sobre el fet d'anar-se'n a viure al Poble Sec 2 anys abans, el 1997, als 55 anys, després de separar-se del Faust, que l'havia enganyat amb la seva millor amiga. I, per cert, allí al Poble Sec coneix la Júlia Muntanyola, una dona de 70 anys, i comença a descobrir la història d'aquesta veïna, del seu fill Conrad i de la seva neta Clàudia, encara que el seu nom real és Sara Falset. I aquesta descoberta de la història de la veïna corre paral·lela a la pròpia descoberta dels veritables orígens de l'Elisa a través de diverses cartes que li va deixar la mare adoptiva, l'Antònia, a la masia de Batet, escrites entre els mesos de setembre i octubre de 1980. Sílvia, de quins materials o de quins fets reals parteix l'argument de Júlia M.? De la teva infantesa al Poble Sec, de la coneixença que una persona molt propera a tu realitzava de cop i volta de part del seu passat que fins aquell moment ignoraves, de quins materials, de quins fets parteix aquesta novel·la, Sílvia?
Sí, en part, això que has esmentat és una petita part del punt de partida, no? En principi, el moment a partir del qual vaig pensar escriure aquesta història va ser precisament aquestes paraules que has comentat, no? Em vaig assabentar que una persona molt propera a mi de cop i volta sabia, coneixia una part del seu passat que fins aleshores ignorava. I aquesta part del seu passat és precisament el que descobreix també la protagonista, l'Elisa Prim, molt a l'inici de la novel·la, de manera que ho puc comentar, perquè no destaparé cap gran incògnita, i és que l'Elisa Prim descobreix que ella no és filla bueno, no és filla legítima, no és filla de la seva mare, de l'Antònia, sinó que va ser adoptada. I aleshores això ho descobreix ella quan té 50, 55 anys gairebé, i a partir d'aquí va ser el plantejament, en el cas de la meva persona real, aquesta persona coneguda, em vaig plantejar doncs, quines preguntes es fa una persona, una dona d'aquesta edat ja madura, amb tota una vida ja feta, no? Ja treballada, i que et trobes de cop i volta que, bueno, què has de fer d'ara endavant? Vull dir, creure en aquest passat, començar de zero, i com acceptes aquesta situació? I després el personatge de la Júlia M, que és qui porta el títol de la novel·la, en realitat la Juju, és també una persona molt propera a mi, va existir, vivia al Poble Sec, era una parenta llunyana, amb uns nivells d'aquests de parentiu tan llunyans que no sabria ni descriure, la veritat.
I amb problemes d'audició, potser? Problemes d'audició, la Juju real?
La Juju real, en aquests moments... Bueno, la Juju real, avui en dia, no hi
quan,
és.
Quan existia o quan vivia.
Però aquests problemes d'audició realment apareixen a la novel·la, sí, i és la part còmica, no? La part una mica de broma, perquè té una mena de sordesa selectiva, i aquesta sordesa selectiva fa que els diàlegs que es mantenen amb ella doncs, tinguin aquest puntet de broma, d'ironia, de petits malentesos, que, per altra banda, també donen un cert to més lleuger a una història que podria ser una mica més dura, no? I la Juju és l'element, penso, que precisament dona aquest to més humorístic, sense arribar, evidentment, a ser una novel·la d'humor, ni molt menys, eh?
Ara, aquesta persona pròxima a tu, que va descobrir que no coneixia bé els seus orígens i que es va emportar una sorpresa, segurament no va descobrir, m'imagino, no devia descobrir que els seus pares eren exactament la mateixa mena de pares que descobreix la Lisa.
No. De fet, la història aquesta és el punt de partida de la novel·la, però després allò que es diu de qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, doncs la novel·la fa precisament honor a aquesta frase, no? Aquesta dita. Vull dir, no té res a veure l'evolució que va seguir aquesta persona i la que jo marco amb la protagonista, amb la Lisa Prim.
Sí, si em permets, en l'obra hi ha un repàs de la nostra memòria històrica amb dones enfrontades a la seva realitat i elles mateixes. Et vas haver de documentar sobre aquells anys de la postguerra pagès? Volies fer un homenatge als maquis?
Una miqueta de tot. Que em vaig haver de documentar, sí, sobretot el tema dels maquis, que penso que és un tema del qual sovint se'n parla sense tenir molt, com t'ho diria, coneixement de causa, no? Vull dir, sabem l'existència dels maquis, però som pocs, i m'incloc com a mínim fins al punt en què vaig entrar en tota aquesta temàtica, els que tenen una noció més exacta de com va sorgir, com van tirar endavant, com es movien, una miqueta tot això. Però a banda, un tema que a mi sempre m'ha cridat és la qüestió dels silencis. Aquests silencis que tenen un pes tan especial, tan feixuc, i sobretot en l'època de postguerra, i en el paper, que diria jo que el silenci encara estava elevat al quadrat, en el paper de la dona, que ja no només era un silenci per unes qüestions polítiques, socials, sinó també en la seva figura de dona, evidentment tenia en aquella època doncs, unes mancances molt més grans que per manifestar-se, no?
Bé, doncs pel que fa a aquesta situació crítica de replantejament vital en què es troba Lisa Prim, aquesta situació és completament fictícia o et vas basar en alguna experiència coneguda?
No, aquesta és totalment fictícia. És una de tantes que t'hi pots trobar. Necessitava que aquest personatge no només tingués aquesta descoberta, sinó que ja arrossegués altres problemes, altres qüestions que no acaben de funcionar, i que aquesta descoberta d'unes cartes que troben a la Masia de Batet fos el detonant a partir del qual comença a caminar, comença a reaccionar amb la idea de que fos una novel·la iniciàtica, no? que el personatge anés evolucionant per sortir-se'n d'aquesta situació fosca. Aleshores, la Lisa Prim, en començar la novel·la, té aquests problemes amb el seu home, que l'ha enganyat amb la seva millor amiga, té també problemes laborals, però bé, aquests són qüestions, són dos temes que avui en dia qui no s'hi ha trobat en algun moment, no? O qui no coneix algú que... O sigui, en aquest cas no m'he basat en cap cas proper ni res d'això, però el punt detonant és la descoberta d'aquestes cartes, del seu origen, i tot conjuntament és el que fa que ella intenti començar a caminar sola i de nou.
Bé, quina recepció estàs trobant entre els lectors?
La veritat és que n'estic molt contenta. I val a dir que és la novel·la que m'està donant més satisfaccions pel que fa a la proximitat amb el lector. Amb les altres novel·les, d'alguna manera, bé, agradava o pot no agradar, que evidentment mai no plou a gust de tothom, no? Però la valoració que es feia era més literària, si es pot catalogar d'aquesta manera. En el cas de Júlia M., potser per aquest to més intimista, malgrat mantingui la intriga de què passarà amb l'Elisa, de què passarà amb aquesta neta de la Júlia M., de la Juju. Malgrat tot això, el to és un punt, té un punt d'intimisme, i això fa que el lector s'hi senti molt més proper i que realment acabin gairebé, no et diré que tothom, no? Però molta gent explicant-me les seves històries d'aquella època. Les seves històries ja siguin viscudes en primera persona o aquelles històries que coneixen de la seva família perquè el seu avi, la seva àvia, no? Detalls d'aquests. I, no sé, com més propers lectors.
Escolta, Sílvia, llegint la teva trajectòria professional, destaquen noms com Vicenç Villatoro, Miquel Sans, Isidre Grau, Carme Arnau, Joan Render, Francesc Puig Pelat. Em podries dir si l'escriptor o l'escriptora neix o es fa?
Jo penso que és una combinació de les dues coses. O sigui, penso que el fet d'escriure necessita treball, i el treball necessita dedicar-s'hi, necessita estudi, necessita coneixements. Vull dir, aquesta seria la part més de l'anar fent. O sigui, allò de no vindran les muses a dir-te què has d'escriure. Has d'estar allà treballant i esperar que vingui la idea i anar-hi pensant sobre la idea, anar meditant. Però crec que ha d'haver també una part, bé, que hi hagi aquell geni, si se li vol dir així, i no és que jo consideri que jo sigui un geni, però aquell geni que et dona unes possibilitats més òptimes per dedicar-te a un tipus d'art, a un tipus d'activitat. Ara, això, o sigui, un escriptor pot tenir aquest punt de geni, però si no treballa les eines, com podria ser el llenguatge, la literatura en el sentit de totes les retòriques, diferents gèneres amb els quals et pots comunicar, per molt geni que tinguis, potser et fallarà aquest vincle de comunicació amb el lector. I per altra banda, a l'inrevés, penso que també es pot donar el cas, que pots dominar molt bé les eines, però si no hi és aquesta guspira que fa que connectis, és el que potser també fallarà.
Bé, de fet, el que també volia destacar és que en la teva trajectòria sembla important els anys que has estat, doncs, formant-te en escoles d'escriptura i de narrativa. Escolta, què és i quins mèrits té www.relatsencatalà.com?
Doncs la veritat és que és una pàgina, un portal literari, en el qual hi vaig entrar una mica de forma casual. I bé, és la meva petita família, com diem sovint entre els relataires, que ens fem dir relataires. En aquesta pàgina web, bé, pots publicar relats més o menys breus o poesia, i aleshores hi ha gent que et comenta, tu pots comentar d'altres. A banda, hi ha una activitat important en el fòrum que portem allà, Relats en Català, amb petits treballs que es fan de forma conjunta, es fan trobades. Sigui el que sigui, et trobes que hi ha una quantitat immensa de gent, de persones, que tenen les mateixes inquietuds que tu. És allò que l'artista, normalment, tira endavant amb la seva creació de forma individual. En canvi, quan aconsegueixes trobar que d'altres també estan fent allò, és com si no estessis tan sol.
Sílvia, et volia fer una altra pregunta. Mira, en Jordi et comentava fa un moment, et preguntava per la resposta o la recepció que havies tingut entre els lectors. Jo et pregunto, quina recepció has tingut entre la crítica? És a dir, la gent que ha parlat de la teva novel·la, què n'opines o què han dit o què et sembla més destacable?
Bé, en general l'han deixat bé. La veritat és que l'han deixat bé. El que passa és que, també ho confesso, no he aconseguit ni una sola crítica publicada en algun suplement de cultura de diari imprès. tot el que es pot trobar és en blogs literaris, per internet, o les ressenyes que s'han fet al voltant de la novel·la quan he anat fent diverses presentacions per poblacions properes a Barcelona. I la crítica l'ha valorat, la novel·la Júlia M., l'ha valorat positivament, amb això que deia, aquests ingredients del to intimista que tan aviat et pot fer riure com plorar, i amb aquest puntet d'intriga que fa que mantinguis la lectura en tot moment, amb ganes de continuar endavant.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Romero, per ser avui amb nosaltres, i esperem comptar amb tu en més ocasions, perquè ets una autora prou prolífica.
Bé, doncs moltes gràcies, això espero.
A reveure, fins una altra ocasió.
Bona nit, gràcies.
Llibres a la carta.
Bé, amb l'espai de Llibres a la Carta avui tenim, retrobem la nostra estimada companya Helena. Bona nit, Helena. Com ha anat aquests dies, aquests mesos ja?
Doncs bé, molt bé. No he pogut acabar l'empresa que vaig començar, però confio en que tinc tot embastat i confio en que ben aviat doncs, ja podré presentar el meu treball de final de carrera. Però bé, molt bé. Us he trobat molt a faltar. I
nosaltres també, sí.
Ja m'ho penso.
Però has tingut temps... ganes... Digues.
Amb moltes ganes de tornar. Digues. Em preguntava si
has tingut temps de llegir una novel·la generacional, oi?
Oh, quina meravella. He tingut temps de llegir una meravella. Bueno, diverses novel·les, però aquesta és una meravella.
Què ens en dius?
Mira, aquesta es diu Els jugadors de Whist. Jo he estat investigant la paraula Whist i el que m'ha semblat més similar a, així en català és la botifarra. No sé si coneixeu el joc de la botifarra, vosaltres.
El joc de cartes?
Sí. És prou conegut, almenys com, si més no, de la meva generació. Jo soc del 67. I bé, això és un... Bueno, us dic tres cosetes d'en Vicenç Pagès, que és l'autor, que, és un autor, bueno, relativament jove, de l'any 63. Ell és empordanenc, va néixer a Figueres, i té, bé, no és l'únic llibre que ha llegit, però té, per exemple, una novel·la curta que es diu Carta a la Reina d'Anglaterra, té també un premi Rodoreda, té també, un assaig sobre literatura juvenil, que, bueno, aquest deu ser interessant. Jo aquest tinc ganes de ficar-hi més, diu de Robinson Crusoe a Peter Pan, i aquest m'agrada, en tinc curiositat, si més no, el títol. I anant a la novel·la, que és el que ens ocupa, doncs, aviam, sí que és generacional, ja s'ha escrit en dos temps, és el diguem l'actual, el protagonista en Jordi, que bueno, no té una massa bona relació amb la seva dona. Al principi no saps per què, però a poc a poc el llibre et va desvelant tots els misteris, te'ls desvetlla tots. És el dia del casament de la seva filla, de la Marta, es casa amb un home que, si fas cas de la seva percepció, sense ofici ni benefici, però també més endavant descobreixes per què no li agrada aquell home i de qui és fill aquest home, alhora que hi ha uns flashbacks constants als anys, bueno, entre el 77 i els primers de la dècada dels 80, i molt, molt vinculat tot a la preconstitució i la postconstitució, i després també l'originalitat del llibre també rau en el fet que en Jordi és empordanenc i en Biel, que és el flashback del 77, és mallorquí, per tant està fet en els dos catalans. De fet, també canvia la veu narrativa de cop i volta i et surt el Vicenç escrivint-te entre capítol i capítol, mira, us heu trobat amb això, que un parla mallorquí, l'altre parla un català central, però tampoc és ben bé central perquè és una mica, hi ha algun localisme empordanès. De fet, a la pàgina 24 hi surt Sant Celoni, de com es parla el català a Sant Celoni.
Carai. Ah, sí? Ens en podries llegir un fragment? Si no, avui, quan apareix?
Sí, tant. Mira, de fet, el tinc davant, perquè això és una petita troballa. Bé, no, menteixo, no és una troballa, me'l va recomanar el meu marit. Però, sí, us haig de dir que el meu marit sempre que m'ha recomanat coses, doncs he estat molt contenta. Ai, doncs no és la pàgina 24.
Va, ho deixem per la propera connexió.
Sí, deixem-ho per un altre dia.
No t'interrompo.
Ho tornaré a buscar, perquè la veritat és que em va fer molta gràcia. Però amb això el que us vull dir és que bueno, hi ha diferents veus narratives amb diferents veus. Llavors, una mica, la comparativa està a què jugava l'any 77 i voltants, i anys posteriors, i a què juga avui dia. És a dir, la seva filla és una cibernauta experimentada, és una persona que està en el món de tot online, i en canvi ells doncs, jugaven a cartes, jugaven a fet i amagat pels carrers, i hi ha algun petit misteri també a la novel·la, que jo ara no desvetllaré per raons òbvies, però hi ha un petit misteri. I després també, que no tot una mica, també t'adones que no tot és tan diferent d'aquells anys als ara, perquè resulta que els pares i els fills, o sigui, els pares del protagonista i la filla del protagonista doncs escolten la mateixa música. A mi també, us haig de dir que a mi el Sgt. Pepper's és un dels àlbums meus estimats, i veig que pel Vicenç Jordà, pel Vicenç Pagès també.
I per mi també, eh?
Per tant, i també fa menció en bé aquest àlbum diverses vegades, perquè en Biel, el mallorquí, és fill de mallorquí, però també és fill d'una dona que és anglesa. Llavors també en el seu parlar hi inclou moltes paraules angleses, que si us hi fixeu al mallorquí, per exemple, la paraula ampolla és bòtil, que suposo que és influència de l'anglès. Té moltes paraules així. I bé, és un llibre molt entranyable. Les generacions són, si és cert, són diferents. Hi ha tota una sèrie de canvis estratosfèrics, però l'essència humana sempre és la mateixa. Estem parlant d'ara o estiguem parlant de l'home a la prehistòria. I una mica suposo que és la manera d'enfocar-ho de l'autor. Jo estic mirant a través d'ell, aviam si, perquè sí que estaria interessant que a veure si el Tirant el poguéssim un dia entrevistar.
Sí, dona.
Més endavant es pot fer, sí, es pot buscar un bon forat.
Sí, aviam si fos possible, perquè la veritat, llegeixes aquest llibre i el primer que et venen ganes quan l'acabes és me'n vaig a comprar un altre, el mateix autor. Sabeu? D'aquells que et deixa tan bon gust i tan, saps? En totes les misèries humanes que hi surten, vull dir, tampoc us enganyo, no és un llibre de flors i violes, és un llibre on també hi ha el cantó fos, diguem, de l'ésser humà, també hi surt, però és tan real, és un llibre de quotidianitats. I aquest reflex, bueno, aquesta comparativa entre les dues generacions, doncs et fa reflexionar, o sigui, en el lector et fa una sèrie de reflexions molt interessants i, sens dubte, susceptibles de mil interpretacions diferents. Potser llegiria qualsevol dels nostres oients o qualsevol de vosaltres i diríeu, ostres, i això no ho interpreto així, jo, en canvi ho estic interpretant com que està fent una crítica molt severa a la política en aquella època. Bé, doncs, en un moment donat recordo haver pensat, carai, doncs no era tan diferent d'ara, m'enteneu?
Sí, sí,
i van molts anys entremig i en unes situacions molt diferents, sabeu? Però sí que et transporta aquesta espècie de passat-present constant i t'adones que sí, que hi ha moltes coses molt diferents, però que hi ha essències que remanen exactament igual.
Molt bé, Helena. Doncs deixem-ho aquí, ja, doncs.
Molt bé.
Moltes gràcies, Helena.
I
com
sempre aneu tard, ja ho veig.
Sí, és que anem molt justos.
Vinga,
gràcies per la teva intervenció i esperem que la setmana que ve retrobar-te'n.
Molt bé, fins dilluns.
Gràcies,
puc trobar això de Sant Celoni.
A veure.
Vinga,
una abraçada.
Vinga, una abraçada. Amigues i amics, us en recordeu que fa gairebé un any, Joan i Jordi, vosaltres segur que us en recordeu, vam parlar aquí al Tirant de Llibres d'un llibre de Julian Barnes. Us en recordeu que era una novetat, una novel·la llarguíssima, molt interessant.
Ah, sí?
Arthur i George. Una novel·la que parlava de la biografia, bé, d'un episodi en què va intervenir Sir Arthur Conan Doyle, l'autor d'obres tan conegudes com El món perdut o tota la saga de Sherlock Holmes, d'aquest... com es diu això?
Interessantíssim detectiu britànic.
Detectiu, això t'anava a dir.
I el Watson.
I el doctor Watson, exactament. Bé, doncs, avui us volia parlar, no hi haurà temps malauradament, però sí que us deixo amb el caramel a la boca, els nostres oients. Us volia parlar d'un... això, un caramelet. Doncs bé, us volia parlar d'un relat que no és una novel·la, un relat, dos relats més aviat, dos relats d'aquest Sir Arthur Conan Doyle, que estan editats en català amb una edició realment magnífica, una edició que he trobat editada per Edicions Bambú, amb una col·lecció que se'n diu Lletres Majúscules, o sigui, és Editorial Bambú, col·lecció Lletres Majúscules número 4. I això ha sortit fa poquíssim, això és del setembre del 2009. I el llibre es diu La vall de la por i són dos relats. Resulta que en el primer dels relats, que es diu La tragèdia de Birlston, resulta que mor una persona, mor el senyor Douglas, el propietari d'una gran casa pairal a la vall de Bernissa, i no us puc explicar més, perquè veureu que les aparences no són, és a dir, les aparences enganyen, la realitat no és, no és tot sembla. Allò que sembla, exactament. I veureu com Sherlock Holmes s'involucra en la resolució d'aquest misteri, que no puc explicar perquè és tan sorprenent i l'argument dona un argument i dona una volta de 180 graus que és fascinant.
El segon conte?
I el segon conte resulta que és necessari per entendre el primer. El segon conte, que es diu Els escuradors, fa referència a uns fets que havien passat als Estats Units 20 anys abans. I un cop has llegit els dos contes, veus efectivament per què ha passat allò que havia passat en el primer conte, perquè una cosa es deriva de l'altra. Al final hi ha un epíleg, que no us puc explicar perquè és quan s'explica tot el que ha passat posteriorment. Ara, és molt interessant aquesta edició que us deia d'Edicions Bambú, perquè al final d'aquest recull hi ha un quadern documental que se'n diu Retrat d'un detectiu, on se'ns explica la història de l'autor, de Conan Doyle, la història de personatge, de Sherlock Holmes, qui és Sherlock Holmes, i es compara Sherlock Holmes amb altres detectius de ficció a banda de fer un interessant repàs entre les novel·les i els contes que s'han fet de Sherlock Holmes i les adaptacions cinematogràfiques corresponents. Per cert, que de La vall de la por se n'ha fet una adaptació cinematogràfica. A veure si tenim temps un dia i en podem parlar. Amigues i amics, hem arribat al final del Tirant de Llibres número 125. No hi ha ni una sola idea que no dugui en si mateixa la seva refutació possible. Una frase de l'escriptor francès Paul Valéry.
Bé, i amb aquestes paraules del francès que clouem aquest 125è programa. Esperem que la setmana que ve i desitgem que puguem seguir amb antena fent el 126. I esperem retrobar-vos també a tothom, a tota la gent que ens ha escoltat, al Tirant de Llibres la setmana que ve. Doncs vinga, fins dilluns.
Bona nit.
Adéu, si no ens escolteu el dimecres, fins dilluns.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló. Coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.